Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a esta encrucijada en las ondas, a este programa Cruce de Caminos, en el que cada semana quedamos con vosotros para pasar una hora entre libros, músicas, películas, jardines, ovnis o cualquier aspecto que creamos que puede seros de interés. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia os saludan Sari Zorío en los controles y Carmen Lainez al micrófono. Esperamos que paséis una hora repleta de palabras escuchadas que auguren otras tantas palabras leídas. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o en la página web de la radio y televisión de esta universidad. Hoy vamos a establecer diálogo con uno de los escritores valencianos más prolíficos, populares y que se suma a su condición de autor, la de editor y periodista. Se trata de Manuel Alonso, dinamizador cultural como pocos en todos nuestros territorios y en la localidad natal Puzol, donde nació en 1962. Autor o coautor de más de 40 títulos, es que en casi todos los géneros ha sido traducido abundantemente al castellano, así como al italiano y al euskera. Manuel, bienvenido a Cruce de Caminos y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Ben trobats.
Pues encantada, es un placer. Manuel, ¿cómo naciste a la literatura?
Yo, a más de res y siempre, Udic, es decir, a más de res, soy lector. Y a través de la lectura comencé a interessar-me per la literatura. Per la literatura com a manera, com a creació, no? Per la literatura creativa, posar-me jo a escriure. Comencé fent els meus primers poemes, però allò que vaig publicar primer va ser una novel·la. És dir, però... I sempre m'ha interessat molt, és dir, poder tocar diferents vessants diferents gèneres literaris, no? És dir, la novel·la, els contes, la poesia, l'articulisme, perquè més que periodista sóc articulista, encara que treballa de periodista, però sóc articulista o ressenyista també de música i de llibres. Y después también de fe de editor.
Ya. ¿Hasta qué punto pueden llegar a ser determinantes los cómics, las historias ilustradas o los bolsilibros tan desmerecidos en la formación vocacional de un futuro escritor?
Yo vais a tener la suerte de... Mira, yo no cuando era menut no feia mai la becaeta, la sexta, la migdiada, no la feia mai. Es decir, anava a buscar els meus amics i les mares sempre me diuen no. Estan citats i fins a les 5 o les 6 no giren. Aleshores jo m'avorria molt per casa i pujava a l'andana. Sí, al meu poble ja diguem el dalt del més amunt,
sí.
Que és una paraula que m'agrada molt.
Sí, és verdad.
Dalt del més amunt. I buscant, regirant sempre, en una arca vella dels meus avis vaig trobar el que havia sigut la biblioteca popular, dit popular perquè eren d'aquelles, de còmics, de novel·les de l'Oest i això, del meu pare, que jo mai he vist posar-se a llegir, però de jove se veu que passava les hores llegint. I el meu avi també era molt lector, perquè la meva àvia quan dia que anaven al cine, totes les parelles estaven fent lo seu i ell estava llegint els textos que eixien en aquelles pel·lícules mudes. Ell estava pendent dels textos i no estava pendent de la nòvia. I que això ja me ve un poquet de família. Entonces jo vaig trobar allí molt de còmic de Roberto Alcázar i Pedrin, uns que se diuen a l'FBI, de l'època del meu pare. Mon pare va néixer en l'any 34. Era el còmic de la seva infantesa, de la postguerra. Guerra i això. I després vaig trobar moltes novel·les. Sobretot vaig ensopegar en un autor que jo, per a mi és el gran escriptor de la novel·la de quiosc, de la novel·la popular, que és José Mallorquí.
Ah, sí.
Que és el del Coyote, el de l'Encaputxado i tot això. I jo puc dir que m'he llegit tots els llibres del Coyote i a més en les primeres edicions. I a partir d'ahir va començar a llegir. Com mon pare era molt del tir, de la literatura de la pistola i això, també tenia alguns llibres que te deixaven un poquet...
Estranyau, un poquet darrere, claro.
Que era de novel·la policiaca, però tenia un llibre que és una obra no molt coneguda de Tolstoi, que era Los Cosacos. I clar, a partir d'ahir ja comencé a interessar-me per més. Ma mare treballava netejant una casa que tenien uns fills més majors que jo i sempre me portava llibres d'ells i esteveus d'ells. És a dir, que vaig acabar conformant...
Sí, una biblioteca...
I clar, aquelles hores que jo tenia lliures me les passava llegint. Mentre els altres estaven dormint, jo estava llegint. I vaig anar, pues llegint. De tal manera que en totes les assignatures jo treia una nota, però en la de llengua i literatura espanyola jo anava per davant dels altres perquè
claro.
Li dedicava hores.
Li dedicaves
més tempo. I costum de llegir al migdia encara no l'he perdut, però me va produir un problema gros, perquè jo me posava a escriure com me posava a escriure els meus llibres de poesia, això, i les escrivia també després de dinar. Entre la digestió, la calor que fa, per exemple, en un mes de juliol en el meu poble, que hi ha una gran humitat i això, jo cada les meves primeres novel·les les suava ben suaves, era terrible. Ara ja m'he canviat això i treballo a primeres hores del matí, que això m'ha costat molt canviar-lo, però aquell vici va fer que les meves novel·les estigueren escrites en tinta i en suor.
Manuel, per a un escriptor valenciano de tu generació, primero se descubría la literatura en castellano y solo más tarde, de manera casi heroica, se accedía a los grandes nombres de la literatura valenciana?
Mira, efectivamente. Yo soy de una generación que ya es que tienen dos o tres años menos que yo, ya sí que han comenzado a tener asignaturas en Valencia. Es decir, yo no. Es decir, yo voy a ser de aquella generación que... dins de l'aula parlàvem en castellà i en el pati en valencià. Ara pareix que en algun joc passa al revés. Sí que vaig començar a llegir els clàssics de la literatura castellana, fins i tot en BUP, ara ja no se fa BUP, però també en BUP. I després, sobretot, a partir de 8è de GB, és a dir, ja començàvem a introduir-nos dins del llibre de literatura unes pàgines a les llengües regionals, que apareixia Rosalía de Castro i apareixia personatges com Salvador Espriu, que a mi me van copsar molt. A Pujol teníem una sort, que quan venien les festes, des de les carrosses, a banda del confeti se tiraven dècimes. Ah. És a dir, uns paperets de coloreig on hi havia una dècima d'un poeta local, d'un versador local. Vaja. En valencià, en un valencià escrit en gramàtica en castellana.
Sí, sí.
Que li diem, popularment el coneixien a este home per Vicent Dana, però és Vicent Sebastià, del que enguany se celebra pues, el seu 30 aniversari de la seva mort. Va néixer el 1900, morien el 1976, i els xiquets se trobàvem en una literatura popular en plenes festes, i la gent, jo recordo que les recollien ganes de col·leccionar-les i això. I te trobaves pues, poemes d'aquells que parlaven dels festers, d'alguna problemàtica local, d'humor i això. I era el primer encontre que vaig tindre en la literatura escrita en valencià, va ser a través de les dècimes d'aquell senyor.
Ja, fíjate, que interessante. ¿Empezaste a escribir en valenciano o, como tantos otros escritores de nuestras tierras, curtiste en castellano tus primeros versos?
No, yo vais a comenzar a escribir
en
valencià.
En valenciano.
Sí. Jo, a més, he sigut un autodidacta en tot perquè jo odio els manuals. No? M'ho llisto, vaig fins i tot a un enterro al cementeri i me llisto totes les làpides, però un manual no puc en ell. Aleshores, ma mare ja m'ha d'acord que una màquina a escriure ha de prendre. I me dona un manual, i jo no, el manual no el vaig tocar per a res, vaig a dependre pel meu compte. És a dir, la informàtica també no toca mai un això. Preferís tindre que un amic me diga, aquesta tecla va per a si, això i aixina, més que llegir-me el manual. No llegir ni el del cotxe ni el de la cuina, és algo, la literatura d'aquestes de manuals no puc mai en ella. No puc mai en ella. I entonces he anat a deprenguent jo. M'ha costat molt. Haurà sigut més fàcil, a lo millor, que m'anava abans de posar-me a escriure.
Una idea.
Haver anat a classes i això. Però jo he anat a deprenguent com a lector. I és una cosa que després vaig coincidir en un poeta basc que ell havia deprès a tot el tema de la llengua catalana a través de llegir els poemes de Miquel Martí i Pol. És a dir, que ell era un senyor euskaldun que parlava castellà i això, i a través d'interessar-se per la poesia d'un senyor, que aquest senyor el convida a un cantautor, és a dir, perquè qui musica a Miquel Martí i Pol és sobretot Lluís Llach, clar, Lluís Jac en el País Basc té una certa... I ell entra en la poesia de Miquel Martí i Pol a través d'això. I després és un tio que parlava, tenia el gust titubejos, però parlava correctament gràcies a haver estat llegint l'obra.
Claro.
I conec una sevillana també, que a través dels cantautors ho ha fet.
Eso está bien. Salvo teatro, Manel, has tocado novela, cuento, poesía, diario, ensayo, literatura infantil. ¿Es normal ser tan polifacético o es algo que sucede sobre todo en pequeñas literaturas?
A veure, a mi me recomanen, a mi meus convicentos o Francesc Biadel, me recomanen que n'hi ha que centrar-se en una cosa. El Vicent Usó, per exemple, és especialista en novel·la i està arribant molt lluny. I Francesc Biadel és un home que ha tocat diverses coses, però sempre em diu, Manel, has de centrar-te en algo. Però, clar, com esta és una carrera de que anem per allà, que no és una carrera curta, és a dir, a mi m'agrada anar fent la meva obra. I sí que te puc dir que potser la meva narrativa té coses de la meva poesia, la meva poesia té coses de la meva narrativa i fins i tot l'articulisme que faig també té coses de tots dos. Jo és que hi ha moments de la meva vida que me demana el cos fer una cosa. És a dir, ara fins i tot estic fent lletres de cançons per a un grup de música folk, que ara estarà a la una actua en la Facultat de Geografia i Història.
Vaya.
Són Can Viu. Tenen una cantant magnífica, que és la Patxi Ferrer. En música tradicional valenciana, per exemple, ara vaig musicar les Marineries de Castelló, bueno, vaig fer-los la lletra, i també ara fa poc a una malaguenya de Pedralba li he fet jo també una lletra a la Gran Eina Montaverna. És a dir, que també estic fent ixa vessant. Fa molt de temps que, per exemple, no he escrit una novel·la. És a dir, l'última la vaig publicar en l'any 98, però ne tinc una comença que duc a arrossegar...
Sí, no tindràs temps si haces tantes coses,
no,
impossible.
Saps què passa? Que vaig tindre una mala experiència empresarial en una editorial, era jo l'empresari, dels socis, és a dir, que me va provocar molt d'estrès. I posar-me a fer un treball com és una novel·la que necessites molta intensitat i això, i necessites tindre una visió... Sí. I una certa presència jo no podia. I a més, tot això arriba a un moment que jo no me donava compte fins que me parà un municipal i me digué, bufa, sí. I no vaig poder bufar.
Carai.
Me faltava l'aire. I vaig tindre un problema d'un any en judicis. Carai. En psicòlegs i tot això. Al final, me vaig lliurar i me costar els meus diners. Però el problema és de l'estrès.
Carai, de l'estrès,
jo crec que m'ha provocat que sols me dedicara a l'articulisme, a la poesia i als contes els darrers anys. Encara que tinc moltes ganes de tornar a això. Per cert, sí que he fet teatre, però quan era feia bub.
Ah!
Vaig guanyar, el primer premi literari que vaig guanyar va ser a l'institut en una obreta de teatre.
Vaya, eso está bien, pues entonces...
I no he tornat a fer, encara que tinc moltes ganes, perquè conec actors i conec Ixemón i m'agrada molt, però...
Bueno, pues ahora cualquier día te entra la vena y lo haces. Y en el principio fue la poesía. En 1986 apareció tu primer poemario... Sí. A tu, el viatger és...
A tu del viatger estrany.
Estrany.
Era una col·lecció de, no sé si eren 10 o 12 poemes, era una plaqueta aquell d'edició d'autor, que per cert vaig anar a una impremta i si jo feia falta d'autografia, aquells me n'afegiren més. I després el vaig reeditar, perquè després farem la revista literària L'Algemia. Varem fer unes plaquets, i dins d'aquelles plaquets feia 10 anys que havia tret aquell llibre i el vaig tornar a publicar.
Ah, molt bé.
Refem molts dels poemes. I jo m'he quedat sorprès perquè fa un temps, fa un any o dos, vaig fer un projecte de que la gent que havia musicat els meus poemes poder-los traure tots en un CD. I clar, varen fer un vercami d'aquells i varen doblar els diners que podien traure. Entonces vaig parlar amb gent perquè musicaren més i en compte de fer un CD, fer-lo doble CD. Pues me vaig quedar sorprès de que n'hi havia gent, sobretot grups de rock i això, que anaven a buscar per a fer cançons els poemes d'aquell temps que jo ja ni m'acordava d'ells. Anaven i els buscaven i, de fet, n'hi ha un d'aquells poemes que està musicat per dos músics diferents. Uno que és tipus bossa nova i això, i l'altre és punk, música punk.
¡Qué maravilla! Y a partir de ese momento has enhebrado más de 10 libros de poesía, hasta el más reciente, que apareció bilingüe en la antología Cuaderno de los Trujimanes.
Sí, es el Trujimán, que en valencià es el Torcimany. Es que es Trujimán, también es aquel que, sin ser traductor, interpreta.
Ah,
és l'intèrpret de tota la vida. Aquell que sap una llengua franca
sí, pot.
És el Torcimany. És una paraula que a mi m'agrada molt. I això va ser un joc. Mira, jo vaig arribar als 40 anys i vaig fer una antologia. És a dir, en la idea de rehabilitar tota aquella poesia que a mi ja me quedava un poquet lluny, que la veia un poquet, que coixejava i això... I vaig treure un llibre que se deia Les Hores Rehabilitades, perquè rehabilitava molts dels meus primers poemes, fins a l'edat de 40 anys. I després, als 50, vaig pensar, i com tenia la possibilitat, perquè tenia l'editor de cara, vaig fer una cosa, vaig fer una selecció dels poemes que havia fet des de l'anterior antologia fins ara, però en una cosa que jo tinc un blog que se diu Els Papers de Can Perla, i havia demanat a molta gent que me traduïra a una altra llengua poemes meus. Allí hi ha poemes en alemany, en sard, en italià, en portuguès, en gallec... Crec que hi ha una en asturià que me traduï un tal José Carlos Lainez. És a dir, que n'hi havia de tot. I entonces, quan tenia suficient, vaig dir, pues mira, l'antologia la traguem en valencià castellà, i així anar a veure si arribem a més gent i això. I fem una altra cosa, en una llibertat creativa per part del traductor, no?
Yeah.
I va ser molt interessant, perquè en un moment determinat me vaig trobar en dos versions en castellà del mateix poema i els dos poetes, un era Pere Bessó i l'altre era Mercè Climent, cada un dels dos havia fet d'algunes estrofes havia fet una interpretació diferent.
Distinta, claro.
I la veritat és que les dos estaven molt encertades. És a dir que... I ho van fer, jo crec que tinc, si no m'equivoco, crec que són 6 poemaris i 2 antologies.
Carai.
2 antologies d'obra pròpia, és a dir, ja, després ja. Tinguem més antologies,
sí.
I això que antologies que potser no s'ha llegit ningú. Però...
Uy, seguro que sí que lo han leído. Manel, ¿los mejores versos se escriben con la fuerza de la juventud o la madurez da toques más expresivos a la lírica?
És millor, és que això és molt complicat, és a dir, perquè a lo millor el millor vers o el que més arriba a la gent és aquell que en un
que
moment
no tiene...
determinat has sí. esbossat i t'ha eixit perfecte.
Perfecto.
Quan és aquell que li has dedicat moltes hores de treball. És a dir, lo important és que el poeta sigui una persona que cada matí s'encanta i se desencanta de la vida. N'hi ha gent que diu que a partir dels 30 i tants anys deixem d'encantar-nos de la vida, ja. I, per tant, deixem de ser d'alguna manera poetes. Per això diuen, la millor poesia és la primera. També depèn de qui la llisca, perquè jo he trobat que a vegades han vingut estudiants de la universitat a ma casa, s'han interessat per molts poemes, i a ells els agrada més els primers. Però per què? Perquè els escrigueu que té la mateixa edat que...
Claro, claro, claro.
Que ell. És a dir, però jo crec que l'ofici fa molt, també. Te trobes en que hi ha llibres de poesia, ara estava llegint-ne uno, en què l'autor, per falta d'ofici, no ha esporgat el llibre, no ha tret els poemes que eren més fluixos. O hi ha poemes que a ell li encanten perquè els ha dedicat a una amiga i és un poema que és per pegar-li dos calbots. És a dir, això una dona que té més ofici a l'hora d'escriure ho sap treure. Se dona compte que quan tu fas vers lliure no te pots rimar, no te poden rimar dos versos només perquè sí, i això el que no té ofici no el veu.
Sí, dir, sí.
I després una altra cosa, que la poesia no és allò de no arribar al final, és a dir, fer ratllets renglones que no arriben al final, és a dir, la poesia és algo més serio.
Sí,
i
sí,
tens que anar
és difícil.
I tens que anar experimentant, i tens que arriscar-te també en la mètrica i en la rima. I després una altra cosa, gent com jo, que venim... Som autodidactes, de repente se trobem fent rima, fent mètrica valenciana i l'apliquem i fem mètrica castellana, en realitat.
Claro, claro.
I entonces això tens que saber-lo.
Manel, vamos a realizar un receso escuchando algo de música que tú mismo has sugerido. Cuéntanos, ¿de qué se trata la primera?
La primera es el Test del Job de Jenner. Jenner es una banda que son de Quart de Poblet, pero sobre todo es la banda del seu alma mater, que es Carles Giner. Carles Giner i ese primer disc, que ara ha tret un segon disc, que se diu Os Germanes, el primer disc, totes les veus, tots els instruments i els arranjaments i tot, ho va fer ell. Després per als directes va crear una banda. I jo recorde que quan se presenta en la Societat Coral Micalet i Cedís, que seria el temps del Job, vaig anar al meu fill, se sentàrem allà una queira, va eixir Carles Giner a soles en una guitarra i se quedarem, pum, al·lucinats els dos, dos persones de dos generacions diferents, després és que la banda i tot, i no deixarem d'estar al·lucinats fins que no quedem del local. Se quedan molt sorpresos per la qualitat interpretativa, per la veu d'este senyor i per unes lletres que tenen un fons líric important, que a vegades a algunes bandes es fa falta això, sí. que les lletres estiguen cuidades i això. I este home, sí. En l'últim disc, per exemple, fa versions sobre idees de poemes de Sylvia Plant o de Ray Bradbury, o textos de Ray Bradbury. És a dir, i és un home que sap molt de música nord-americana i en les seues cançons, que tenen una base pop i això, n'hi ha molts ecos de blues, del country, en este darrer de la música de la nova psicodèlia i sobretot del soul. És a dir, i és un home que no li falla la veu. Allò que dius, és que en l'estudi és una cosa i en directe és una altra. No, este senyor és tan bo en l'estudi com en directe. I és jo crec que és un home d'aquells grups que són molt exportables, eh?
Pues nada, vamos a escucharlo con mucha atención.
Yeah.
Y vamos a seguir en Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, entrevistando a nuestro invitado de hoy, el escritor Manuel Alonso. En tanto editor, escritor y también padre, ¿hasta qué punto es importante la literatura infantil y juvenil cuando creada por autores contemporáneos?
És molt important perquè és la manera de que, el xiquet o la xiqueta comencen a descobrir la literatura, no? I comencen també a descobrir altres mirades diferents de veure el món. Com és, se'ls potencia la fantasia, se'ls potencia la comprensió lectora. I jo crec que és molt important. I és molt important que sí que no li tinguem por al llibre com a objecte. Encara que avui en dia hi ha també els llibres electrònics i això. Sí que n'hi ha un problema actualment, que sí que veuen els llibres només en l'escola.
Sí.
I en casa el que tenen és
és el telèfon i la tablet.
I això. I aleshores diuen, pareixen porcs connectats a màquines. I el llibre fa això. El problema és que moltes vegades els pares deleguen tot en l'escola. No només deleguen allò que és la literatura en paper, sinó fins i tot allò que era la literatura oral, popular. Els iaios ja no estan en casa, estan en la residència. És a dir, entret ixa comunicació que n'hi havia entre generacions. Per exemple, ma abuela me contava quantitat d'històries de la pròpia família, del poble, del veïnat, llegendes. És a dir, jo em vaig trobar en la sorpresa que me toca anar per totes les escoles del meu poble parlant els xiquets i es preguntava sobre una llegenda que la meva generació se la sabia al dedillo, que era la del dragó del Puig. En el meu poble encara hi ha una expressió que se diu eres més mal que el dragó del Puig. I els xiquets no sabien que era dimonis era jo del dragó del Puig. No ho sabien. És a dir, per què? Perquè en un moment determinat ha hagut un tall generacional. Els pares, les mares, estan molt atrafegats en la faena, parlen poc en els xiquets. Abans ens posaven davant de la tele i el capità Tani, Valentina i companyia eren els nostres interlocutors, però no, ara hi ha una cosa que es diu ordinador o una tablet o el que sigui, i els nanos estan més connectats ahí, o un videojoc. I allò que era la nostra literatura, la oral, les contalles, no passen d'una generació a l'altra. Els iaios, ja t'he dit, és a dir, els iaios, si tenen bona salut i això, encara se poden trobar, però molts iaios estan en la residència, no parlen ja nens, claro. Apenes, i no conten aquestes històries. A banda que hi ha iaios que pensen que això són històries de vells i que no poden interessar aquests xiquets. Aleshores te trobes que jo com a escriptor, per exemple, he fet dos o tres llibres, un en poemes, un altre en narrativa, intentar recuperar ixa rondallística del meu poble. Per exemple, el dragó del Puig ha sigut protagonista d'un parell de llibres meus, no? Perquè els xiquets l'havien perdut. En després te venen al cap de dos o tres dies i diuen, sí, mon pare m'ha dit que sí, que això, que... Però ells no ho sabien. És a dir, és molt trist, i perquè hem delegat massa en la tecnologia i en l'escola, i volem que els xocs tradicionals els ensenyen els mestres, i volem que...
I
que
això no pot ser.
No, és a dir, el mestre al final va massa agobiat perquè deleguen massa en ell. I la família també té una funció educativa, i una de les funcions educatives és ixa, és a dir, que el xiquet prenga gust per la lectura.
Jo tenia una... Me acuerdo de mi bisabuela, que, bueno, era fantástica, tenía, no te puedes imaginar, se inventaba todos los cuentos, se inventaba unas historias fantásticas, y yo las recuerdo muchas veces.
Y ahora, per sort o per desgracia, sols se poden trobar en llibres que a vegades tenen una prosa carregosa i ha perdut això de ser històries de vora llar, del foc, posar la llar, li diguem el foc en terra.
Sí, sí.
I allí a vora llar, pues, te les contaven. Ara no, hi ha calefacció. és una llàstima. Sort que tenim bons contacontes, és a dir, així a València tenim magnífics contacontes. Jonen Jiménez, Carles Cano, Pe Castellano, Anna Ballester, que són magnífics i van a les escoles i recuperen totes aquestes coses.
Però, és fantàstic.
Però sí que ho vinculen sempre a l'escola. I quan estan fora de l'escola,
ja no volen. Ja no quieren. Y Manel, ¿ya no es posible formarse con Julio Verne o con Walter Scott?
Yo creo que sí, que sí. Sería.
Sería, ¿no? Sería.
De fet, yo siempre he sido un lector. Al principio, de aquell que se ho llegia tot, ara vaig seleccionant molt. Per exemple, este estiu està seleccionant molt d'això. He buscat molt la literatura de Richard Ford, la de Robert Carver. És dir, està llegint molt d'aquest tipus de literatura que és molt concreta d'una època. És dir, que, però abans tot el que cauia a les meues mans me ho llegia. I a vegades m'he llegit uns totxos que per a llevar-li l'afició a qualsevol. És dir, és molt important que sapiguem que la nostra biblioteca no és un magasin de llibres. No és anar posant llibres en una prestatgeria. És la biblioteca de parlar de nosaltres, dels nostres gustos. I hem d'anar seleccionant i educant-nos a nosaltres mateixes. I si tu no tens la formació per entendre a Jules Verne perquè tens 14 anys i no acabes d'entendre-lo o perquè en tens 12, el llibre igual te pot esperar 20 anys. Saps? Te pot esperar, perquè això és el que té el llibre. És a dir, el llibre pot esperar-te 50 anys.
Sí, sí.
I arribarà un dia que vaig... I hi ha llibres que tenen lectures als 18 anys, als 40 i als 60, lectures diferents.
Sí.
I jo crec que sí que... I sempre hem de tenir una cosa clara. Sempre hem d'estar oberts a tindre una formació permanent. És a dir, d'anar il·lustrant-nos a poc, no? I perquè un autor t'obrirà les portes d'un altre autor.
Ja. I... Claro, claro.
Y eso tendré...
Manel, ¿y se podría decir que la literatura en valenciano sobrevive económicamente gracias a la literatura infantil y juvenil?
Económicamente, la literatura en Valencia, lo que se dice la lectura recomanada, que sobrevive sobre todo eso. És dir, i també sobreviuen algunes editorials dels llibres de text, és dir, perquè el llibre de text és el que se ven. És dir, la literatura aixina més, per exemple, llibres d'aforismes, dietaris, poesia, això sobreviu perquè avui en dia hi ha una cosa que se diu l'edició digital i pots fer la tirada que vulguis. Perquè si tingueres que fer 2.000 exemplars d'un llibre de poesia, estaries tirant paper, diners i tot, i aleshores... En uns pressupostos inferiors als de fa 10 anys, pots treure molts llibres de poesia. Yeah. Si, a més, els poetes, més que els narradors, són gent que, a banda de cuidar més el llenguatge i tot això, són gent que se prodiga més. Són més proselitistes. Fan un fum de recitals. És a dir, allà on esquidren van. És a dir, sempre tenen una voluntat de fer arribar la paraula. I hi ha editorials com Neopàtria que viuen de publicar poesia. Ara, per fan edicions més curtes, tenen autors que s'ho treballen molt i sempre pensen pues, en això. El problema moltes vegades de la literatura de subsistència és que l'editor s'obsessiona en una cosa, en poder sobreviure.
Claro, claro.
Que no se li tiren els bancs damunt i que no se tinga que anar a viure baix d'un pont. I clar, aquesta obsessió a vegades li lleva temps i el servei clar per a dedicar-se a el que realment ha de fer un editor.
Claro.
Assessorar al lector, dir-li per ahí no vas bé, és dir, i si tens, li estàs donant massa importància a això quan la història te requereix una altra cosa, és dir, la faena.
Sí.
Perquè està massa obsessionat en que no ha venut suficient, que tindrà que demanar un préstec, que no... Perquè, clar, és el problema això de que sobrevius, però li passa també a la gent que escriu en castellà, és dir... Però jo me sorprèn de la quantitat de gent que escriu, eh? Estic en el Premi de Carlet i han arribat un fum d'originals.
És veritat, la gent escriu moltíssim.
Escriu, però a vegades hauria de traure-li el gustet a una cosa que se diu reescriure, cuidar l'estil,
sí.
Construir una veu pròpia, no, que no s'escoltaren tant els ecos d'altres autors.
Tienes razón, és veritat.
Haurien de ser més pacients.
Tú, Manel, has escrito casi una veintena de ese tipo de textos. ¿Puede llegar a ser más complejo redactar un cuento para un niño que para un adulto?
Es que hay gente que se piensa que escribir para chiquets es escribir para idiotas. Y está equivocado.
No, está ahí tanto y tanto.
Lo que pasa es que sí que tienes una serie de claus. Es decir, has de saber quién es el món dels xiquets, quién es el llenguaje dels xiquets I quines són els coneixements dels xiquets? No vas a començar a parlar-los de física quàntica a un xiquet que està descobrint el món ara. Sí que n'hi ha que si tens clar això, després els llibres una noveleta infantil té 25-30 pàgines, és a dir, costen menys. L'època que jo vaig començar a escriure literatura infantil va ser la meva època d'editor. És a dir, feia textos per a la pròpia editorial. O fins i tot vaig construir els personatges i la trama de tota una col·lecció que després altres escriptors escriurien el seu llibre sobre el tema.
Claro.
Que era una col·lecció que se deia La colla del Brodsky. Una colla de xiquets que anaven a les diferents festes, a les diferents geografies valencianes i tenien una aventura. I jo vaig construir tots els personatges i això. Però formava part de la meva feina editor-escriptor, no?
Ja.
Yeah. I vamos.
¿Crees que és la literatura?
Ara no em faig, de literatura infantil.
No?
A lo millor és perquè ja tinc criats els fills, però va ser aquesta època. Coincidir que era editor i va coincidir que era pare. I clar.
Claro. ¿Y crees que esa literatura se pueden leer también los adultos o queda restringida?
N'hi ha autors,
per exemple, a una època concreta.
Tu pilles, per exemple, autors com el gallec Agustín Fernández Paz, i aquest senyor te'l llitges, és novel·la juvenil, i te'l llitges molt a gust. De fet, n'hi ha clàssics de la literatura universal, Stevenson, Juli Verne, és a dir, que de repent te trobes que estan en col·leccions de narrativa juvenil, i és literatura per adults. Però el bon escriptor de literatura juvenil, és a dir, també és capaç de saltar fronteres. Ja. Així a València, per exemple, tenim els alcoians Silvestre Vilaplana i Francesc Gisbert, que són molt bons escriptors de narrativa juvenil, d'aquells que un lector adult se llegiria molt a gust. Després hi ha altres autors que te costa més, perquè això està molt pensat per a un món
més infantil.
Juvenil o adolescent o preadolescent. Però n'hi ha autors com estos dos que te dic que sí que ho fan molt bé.
I Manel, ¿sigue siendo la novela El rey de la selva literària? ¿Uno no puede considerarse verdaderamente escritor hasta que no tiene varias publicadas?
N'hi ha gent que avui dia, com està el rotllo digital... Mira, quan jo me posia a treballar en les noves col·leccions de poesia de Germania, que després ha passat a ser editorial Neopàtria, una de les obsessions que tenia jo era descobrir nous valors. I n'hi havia gent que tenia ja una maduresa molt forta i això les havia publicat en blogs. I es vaig trobar i es vaig publicar i ara tenen ja una trajectòria que ja tenen dos o tres llibres publicats. Però la seua això era a través dels blogs. És a dir, i tenien una solidesa impressionant. És a dir, és escriptor aquell que sol es publica en paper o també aquell que està exposant la seva obra en el món digital. És a dir, jo crec que sí. Que sí, que són els dos.
Claro.
Els dos escriptors. Lo que passa és que encara té un prestigi social el paper. Encara. I no ha tingut una... Ixa força en la que diuen que anava a entrar els e-riders i tot, els e-books i tot això,
sí,
a fer-lo
sí.
Topols i que la gent s'anava a oblidar del paper, que el paper, això seria un luxe. És a dir, això no ha passat. La gent continua sentint-se a gust
en el paper.
I té un cert prestigi, encara, el
paper. Sí. Si no me equivoco, eres autor de 3. La maldición del silenci,
sí.
Escola d'estiu i El mar de les Antilles.
En El mar de les Antilles, 3 novel·les. Sí.
Todas ellas escritas y publicadas en el siglo pasado. ¿No te ha vuelto a tentar ese
ara
género?
Ara tinc una novel·la... Hi ha una novel·la inèdita. Mira, és que a més són gèneres diferents. La primera novel·la era una novel·la fantàstica, en tocs de cultura popular, de folclore i això. La segona era una novel·la eròtica, que té una que em vaig fer una altra que queda finalista en la Vall d'Albaida, però està inèdita, no les vull reeditar, i això me vaig ser publicada en castellà, l'editorial Montesinos, i de Barcelona. I després, la tercera, una novel·la històrica sobre la Guerra de Cuba. És a dir, que eren diferents gèneres i això. I després me vaig posar dins del món editorial, i clar, me vaig posar a fer molta literatura infantil, a traure alguns llibres de poesia, i sobretot vaig començar a fer una cosa que així... I que és el microconte, el conte ràpid, el conte molt breu. Quan vaig estar en Itàlia, perquè me van traduir un llibre a l'italià, la traductora, que coneixia molt bé el que se fa per així, que és una napolitana que està casada en un xic de Burriana, aquella en la presentació va dir una cosa, que en la nostra literatura, en la literatura valenciana, era molt habitual el microconte, mentre que en altres literatures, com l'alemana, la italiana i això, no era tan habitual, que així ho feia molt la gent. Aixina. És a dir, jo que estic, ara estic aquests mesos molt en jurats de premis literaris, note que fins i tot el membre del jurat li dona més valor a una novel·la que a un llibre de contes. És a dir, entre coses de la mateixa qualitat s'endú el punt la novel·la. La novel·la encara és la reina del gènere.
Ja, yeah. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que en el mundo literario valenciano o español, ¿crees que se sobrevalora al novelista creyendo que puede opinar de la clonación o de la paz en Colombia por el mero hecho de tejer historias?
Mira, yo creo que, por ejemplo, el novelista está muy así. Opinadors n'hi ha que s'obren, eh? És a dir, perquè sobretot en el tema de tertúlies, de televisió sí. I tot això, i gent que opina. N'hi ha que una temporada que quan van néixer tota la premsa digital i això, convidaven molt als escriptors a fer el seu a columna. I clar, allò era com un gran contenidor que tot el món opinava. És a dir, jo crec que això és excessiu. Sí. És a dir, això era excessiu. I a més, n'hi havia opinions que se les podien haver estalviat. És a dir, és excessiu. És a dir, però jo, per exemple, penso que un dels grans narradors valencians dels darrers temps és Rafael Xirbes, i Xirbes en les seues novel·les fa un retrat de la societat valenciana, sobretot en Tanatorio i en La Orilla, és a dir, de la societat valenciana, aquella de l'especulació urbanística i tot això, molt bèstia. I fent literatura fa un retrat social i dona una opinió i dona una visió de la societat valenciana molt concreta i molt crítica. És a dir, i ho fa molt bé. A banda que és el millor narrador valencià des de res temps.
Pues haremos de nuevo una pequeña pausa para escuchar algo más de música, también ligada de alguna manera a ti. ¿De qué se trata ahora?
Ara és Miquel Gil, un home de llarga trajectòria, un home que... Ell sempre diu que és un jotero, que canta jotas. És dir, però ell és un home que des de la tradició, és dir, de romans o les jotes, els fandangos i tot això, deconstruïx, aporta músiques, trau músiques dels Balcans, de Grècia, yeah, i això, yeah. I reconstruïs, refà els seus temes. Miquel Gil és un músic amb una gran sensibilitat, és un músic de llarga trajectòria, ha estat en el tall, després estigui en una banda que seria Terminal Sur, i després va obrir la seva pròpia carrera en solitari, i és un gran, i és un home que és gran amant dels poetes, ha musicat amb moltíssims poetes, Jaume Pérez Montaner, Manel Rodríguez Castelló, el Ramon Guillem, és un home que musica molt. Junta Paco Muñoz, jo crec que és, i Raimon són els que més poetes han musicat. I m'encanta la seva veu, la seva veu de trencada i això.
Vamos a escucharla.
Del Saradí han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi passa el cap per dormir a culleta i fil de vint els àngels quan ve la net sol de lluna plena i randes blanques de seda. Dorm, nineta, dorm, nineta. corre l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes van cosint una cançó. Son, soneta, on i no. Corre l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc.
Preciosa canción, Manel. Nos movemos en un mundo en que la imagen tiene un extraordinario poder, fuerza y presencia. ¿Qué papel crees que puede cumplir la literatura erótica, en un momento de ubicuidad pornográfica?
A veure, sobre la literatura eròtica, una vegada me va dir Marc Granell una cosa que té molt de raó. Més val una imatge que mil paraules. N'hi ha classes de la literatura eròtica i moltes vegades te poses a llegir un text de literari, te poses a llegir un text que està per a una revista d'aquestes pornogràfiques i això, i a vegades no saps el qui és qui, és dir, perquè estàs parlant de coses molt bàsiques. Jo crec que l'erotisme ha d'estar dins de dins d'això, un tema més ampli, perquè jo vaig dirigir una col·lecció eròtica, és dir, i sé del fracàs econòmic que va ser allò.
La gent, sí? Sí.
Pareix que mentira. Si de tant en tant torna a eixir la idea de anem a obrir una col·lecció eròtica en les editorials i fer un premi, com a, i després resulta que aquelles col·leccions n'hi ha que tancar-les perquè no funcionen.
Vaya.
És dir, la gent no té tant d'interès per aquest tipus de coses. I després passa una cosa, que si no hi ha un estil i un ofici i una història contundent, a vegades causen això en la pura pornografia, que banal, insubstancial. Jo recordo del Premi de Vall del Vall, hi ha alguns llibres que són molt interessants. Uno de Carles Cortés, que és el vicerrector actual de la Universitat d'Alacant, que tenia era una magnífica història, però era una magnífica història a pesar
Sí.
Que n'hi haguera molt d'erotisme. És la història d'una dona major que se lia en un gigolo, acaben juntant-se, aquella comença a maltratar-la, i clar, allò era una història humana, a banda de que n'hi haguera sexe o no sexe. És dir, a mi tot allò que és humà m'interessa, però volcar-me només en temes genitals,
sí.
De més jove m'interessava més, ara m'interessa menys.
Tu has escrito poemarios subsexual, ¿es?
No, això de subsexual i això era una antologia. Subsexual, Les Hores del Gaudi, eren antologies en les que vaig participar. Però jo tinc un llibre marcadament eròtic que se diu
L'Escola d'Estiu?
No, això és la novel·la. Això és una novel·la eròtica que va d'una col·lecció que obrigués Germania en els anys 90, que se presenta en un sexòpito de València, que pareixia que anava a rebentar, i traguem una sèrie de novel·les i d'antologies, i va ser un fracàs. Se venien més llibres de teatre i de poesia que d'ixos. I l'últim llibre que vaig escriure marcadament eròtic és Si em parles del desig, que va guanyar el Premi Antoni Matotano de poesia, i és un llibre que parla molt d'erotisme, és un llibre molt sensual i és un llibre en una gran càrrega amorosa. És a dir, intenta barrejar aquestes coses en aquest llibre.
I tens una antologia també?
Lletrasex, sí, això són antologies col·lectives. Lletrasex, Subsexual, Les Hores del Gaudi, algunes són de poesia eròtica i altres de narrativa eròtica, que varen fer en aquell moment. En l'editorial, una era en l'editorial Aixernador, d'allà dalt de la comarca del Maresme, i l'altra eren de l'editorial Germania d'Alzira.
Ja, ja. Y Manel, ¿piensas que con el erotismo, por volver a la pregunta anterior, pasa igual que con los géneros como el western o la ciencia ficción, que o son reductos o son fuerzas que desaparecerán?
Ara hi ha una puja molt important de literatura negra, de lladres i serenos, sí. I això, és dir, però és tot, torna, se'n va, torna, se'n va, i clar, per a mantindre unes col·leccions així has de tindre un públic fidel i un públic que tinga un número de lectors important. Quan això no n'hi ha és quan se tanquen les col·leccions i torna a haver una època on no apareixen. Jo recordo unes declaracions que feu l'editor de Bromera, que va dir que els llibres eròtics se venien més dins d'una col·lecció normal de narrativa que dins d'una col·lecció específica d'eròtics.
Claro, claro. Manel, tú eres autor también de tres diarios. ¿Juzgas que es la prosa más viva de un escritor o que puede haber tanto ocultismo como en la novela?
A mí me encanta llegir dietaris. Me encanta. Ara acabo de llegir l'Incert Albert, que és a tret Editorial Afers de Catarroja i de Josep Igual, que és un escritor de Benicarló. Este home és especialista en això. Tenim grans escriptors de dietaris valencians. El que passa és que no sé si tenim lectors d'això.
Yeah.
Jo em considero un lector de dietaris. Tenim a Vicent Alonso, que és un gran dietarista, Enric Soria. Ramon Guillem també ha publicat algun dietari. Un magnífic dietari és el de Ramon, que és també un altre escriptor de Catarroja. És a dir, tenim grans dietaris. I el dietari és el que té, que és un gènere molt transversal. Caben tots els gèneres dins. En el dietari, igual que en el microconte és un tipus d'artefacte literari que ratlla en l'acudit, en la poesia, en l'aforisme, és a dir, en la narrativa, és a dir, ratlla en tot, és transversal.
Sí, sí.
El dietari pot ser molt transversal, segons qui siga l'autor i els seus interessos.
Ja. ¿A qué crees que se debe que sea un género que han cultivado escritores de relevancia en nuestras letras y, sin embargo, raramente hayan intentado la novela, como John Fuster, Nicolau Primiti, Emilio Gómez, Joan Garí o Toni Moya?
Joan Garí sí que fa novel·la.
Ha hecho novel·la?
Sí. Joan Garí, de fet, Joan Garí de la gent que és més, un poc més jove que jo, per mi que és... Ell i Ramon són els dietaristes més bons, eh?
Ah, sí?
Garí és molt bo. I Fuster és que era un tio que començava fent poesia, eh? Era un poeta.
Sí.
És a dir, un poeta que després se passa a l'assagisme i això. Per exemple, un autor que no ha fet dietari i que és un assagista notable, Joan Francesc Mira. Però Joan Francesc Mira el que ens ha oferit han sigut llibres d'articles. Llibres d'articles en el que el seu jo és moltes vegades està molt marcat i, per tant, quasi podrien funcionar com els seus reculls com a dietaris, no?
Ja.
Però Toni Mollàs, que és més assagista, és a dir, però Garí sí que ha fet novel·la. És a dir, de fet, darrerament les millors novel·les les han escrit gent que ve d'altres gèneres, com per exemple la poesia. Però jo crec que el diet tradicionalment han hagut grans dietaristes, no en el segle XX, sinó anteriorment, grans dietaristes valencians. Des del meu poble hi havia un tal Isidro Planes, un prevere borbònic del segle XVIII. És a dir, que sempre el dietarisme sempre s'ha cultivat en València.
Claro.
Però jo me pareix que lectors en aquest sentit no n'hi ha, i n'hi ha molt bons treballs, eh? Ja t'he dit, per exemple, el darrer de Vicent Alonso, el darrer de Josep Igual, el darrer de Ramon són literàriament molt, molt bons.
Manel, eres autor, asimismo, de cuatro recopilaciones de cuentos. ¿Cómo nace un libro de estas características? ¿Comienzas a escribirlos de forma planificada o van surgiendo por aluvión?
Sí, jo normalment... Fins ara, l'últim no l'he fet aixina, fins ara el que en l'ordinador era com l'estudi d'un pintor, que avui estàs treballant així i tens un document obert i vas sumant. Arriba un moment en el que tens una suma molt gran i el revises i vas apartant en comptes i vas deixant una base, i a partir d'aquesta base ne fas uns altres per acabar de completar i organitzes el llibre. A mi m'encanta molt que el llibre estigui molt ben organitzat. És a dir, organitzar per temàtica o organitzar per extensió fins i tot. És a dir, n'hi ha molta gent que el que fa és un batibull de tot el que ha escrit i ja està. A mi no, a mi m'agrada. I a vegades m'obsessiona tant que acaba siguent una novel·la fragmentada. És a dir, per exemple, el primer llibre que vaig fer de contes era de microcontes, que seria El carrer dels bonsais, i era la història d'un carrer. Era la història, en cada casa vivia un personatge i estava al bar de la cantonada i estava la sucursal bancària i això. El segon llibre, Els somriures de la pena, que sí que és un llibre que vaig dur molt de temps, està organitzat en tres apartats i parla de, sobretot està basat en vivències personals de la meva família, del meu poble i això. L'últim llibre que he fet, me'l digué un editor, fes un llibre que he llegit el teu anterior i hi ha un apartat que m'interessa molt. I era, és un llibre en el, que se diu L'ombra del bou, que parla sobre la cultura popular.
Ese libro quería que habláramos, que lo has, justamente lo has presentado ahora, ¿no?
Sí, abans de l'estiu el vaig presentar. Estaré en la universitat, en la UGI, en els tallers literaris que fan allí parlant d'ell, ara en el mes de novembre. I és un llibre pues, que encara estan així en ressenya.
Se titula, que no lo has dicho...
L'ombra del bou. És a dir, però és l'ombra del bou... parla sobre la festa, però n'hi ha una gran empatia per l'animal, però també per la gent. És a dir, jo sóc un tio que més o menys sóc ecologista, més o menys sóc... Saps? És a dir, que no tinc ni a favor ni en contra del bou. M'he criat en un poble on hi ha encara una gran afició per el bou al carrer.
I ara ja no?
Sí, en sectors, el que passa és que el poble ha crescut molt i ha vingut molta gent de fora.
Claro.
I molta gent de la ciutat de València s'ha fet la casa allí i treballa en València.
Claro, claro.
Però el que és el nucli de població en Pujol se'n fa molt. Sobretot Puig i Pujol són dels dos pobles de l'Horta que més bou se fa al carrer i que menys contestació tenen. En altres pobles de l'Horta ara han fet referèndums i això. Jo m'he criat en la idea del bou. Els xiquets, quan s'ajuntàvem en un bancalet a la porta en el carrer, pues sempre teníem la història d'algo que ens havien contat d'un bou que potser feia 30 anys que havia aparegut per allí, que va fer una malesa. És dir, jo recordo que per a fer aquest llibre he parlat amb molta gent. I parli en Vicent Pérez, que és un ramader, i me contava la història d'un bou que jo coneixia i feia 90 anys que s'havia mort i aquest bou, i encara perdurava en la memòria de la gent. És dir, que va ser un llibre que al final vaig acabar escrivint-lo per a mi, perquè recuperava moltes vivències.
Claro,
de la
meva joventut
i de la meva infantesa.
Claro, y es lo que hemos vivido en los pueblos que hay esta tradición, es lo que hay, y yo creo que las fiestas acabarían si no se quitaran.
I després vaig fer moltes tècniques narratives dins, des d'un sainet fins a un tema epistolar, és a dir, vaig anar jugant molt. És a dir, és un conte escrit a dos veus, és a dir, contenia molt clar el que volia, I tenia molt de temps perquè en aquell temps me dedicava a cuidar la meva sogra, pues mentre estava cuidant a la dona jo anava escrivint.
Pues Manel, espero que el oyente que no te conociera esté buscando por internet o encaminándose a una librería para adquirir alguno de tus libros e iniciar el descubrimiento de tu obra. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este cruce de caminos y te deseo que sigas escribiendo y publicando. Pues si quieres decir algo más a nuestros oyentes.
No, es decir, ha sigut un placer estar así. Me he estat molt a gust, molt còmode.
Y pues el placer ha sido nuestro. Os enviamos también un afectuoso saludo a todas las personas que escuchéis Cruce de Caminos. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan un literario abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.